Acabeu d'escoltar des de la Basílica de Santa Maria de Montserrat l'ofici de Vespres, la pregària del vespre que ens convida a donar gràcies per tot el que hem rebut de Déu i a confiar-li els desitjos que duem al cor. Cada dia de dilluns a dissabte a 6:45 de la tarda, Ràdio Estel i Ràdio Principat us ofereixen aquest espai que compta amb la col·laboració del Patronat de la Muntanya de Montserrat.
Les persones invidents són grans beneficiaris del servei de la ràdio. Amb quin goig s'uneixen a les pregàries quotidianes. Ajuda'ns a continuar fent-ho possible.
Truqueu al 93 409 27 70 o connecteu-vos a radioestel.cat i informeu-vos de com col·laborar-hi.
Hospital de Campanya a la parròquia de Santa Anna de Barcelona. Al darrer número del Setmanari Catalunya Cristiana us expliquem un projecte d'acollida, escolta i pregària al vell mig de la ciutat de Barcelona. La parròquia ha sumat un equip de 250 voluntaris i obrirà les 24 hores al dia, seguint l'exemple del pare Àngel a Madrid. El mateix pare Àngel assistirà a la presentació del projecte el 13 de febrer a les 7 de la tarda.
Més informació al web de Catalunya Cristiana i als perfils de Facebook i Twitter.
Ràdio Estel, Barcelona 106.6, Girona 103.4, Tarragona 100.6, Lleida 91.5, Catalunya Central 93.7, La Seu d'Urgell 105.0.
Penses que les relacions entre homes i dones haurien de ser més integrades i igualitàries? Escolta cada dijous a les 9 del matí Plusvàlua Dones, un programa del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, produït per Mireia del Pozo i dirigit per Carla Gràcia. Cada dijous a les 9 del matí, Plusvàlua Dones, a Ràdio Estel.
Del 31 de març al 2 d'abril tingues la maleta preparada perquè el Club Més Amics et porta a Fàtima. Celebra amb nosaltres el centenari de les aparicions i viu un peregrinatge irrepetible. Coneixeràs el santuari de Nostra Senyora del Rosari de Fàtima, la Casa dels Pastorets, el Via Crucis i molt més. Del 31 de març al 2 d'abril, peregrinatge a Fàtima amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació a clubmesamics.cat i al 93 409 27 70. 93 409 2770.
Durant 20 segons, aquest altaveu farà servir l'energia suficient perquè el Carles animi l'equip mentre surt al camp. Per això a Endesa ens volem unir a tots els partits que es juguen ara amb el mateix objectiu: emocionar. Perquè quan obres la teva energia, la vida es transforma. Endesa.
El que m'omple d'estupor no és la incredulitat, sinó la fe. El que em sorprèn no és l'ateu, sinó el cristià.
Benet XVI.
El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Un minut i seran 8:15. Salutacions també del Mario Ramírez a les vies de so, avui del David García a la producció i també del Pol Brugueroles i la Marta González a la redacció. Comencem el temps d'anàlisi de l'actualitat. Avui es compleixen 20 dies de l'arribada de Donald Trump a la Casa Blanca. El nou president dels Estats Units, objectivament parlant, ha generat en aquests 20 dies 20 raons perquè molta gent estigui crítica amb el seu inici de gestió i, en molts casos, indignada arreu del món per aquestes primeres mesures. En podríem enumerar unes quantes. No sé si arribarem a les 20, però en tot cas les anirem comentant en els propers minuts. L'ordre de construcció del mur fronterer amb Mèxic, la prohibició d'entrada a ciutadans de determinats països de majoria musulmana, amb les conseqüents reaccions diplomàtiques, i una suspensió judicial. també la destitució de la fiscal general per les crítiques rebudes en relació amb el mateix decret migratori, l'ascens de Steve Bannon, de Tillerson, considerades persones molt a la dreta de la política, el nomenament d'un ambaixador a la Unió Europea, Ted Malloch, vetat per l'Eurocambra, males formes amb la premsa, amb la seva primera conferència informativa, arribant fins i tot a negar la paraula a un periodista, també la retirada dels Estats Units de l'acord comercial amb el Pacífic, o una conversa amb el primer ministre australià Malcolm Turnbull, en què li va arribar a penjar el telèfon. En una entrevista a la televisió ABC, Donald Trump, en la seva primera intervenció pública com a president nord-americà, arribava a justificar la tortura argumentant que ajuda en la lluita contra el terrorisme. Ha pressionat els jutges que han suspès el seu decret, ha utilitzat el seu compte de Twitter i declaracions públiques per a temes personals i familiars, per exemple, carrega en les últimes hores contra una empresa, Nordstrom, per haver retirat una línia de roba amb el nom de la seva filla, argumentant pèrdua de vendes. També ha signat les primeres ordres per eliminar la reforma sanitària coneguda amb el nom d'Obamacare, pensada per donar cobertura sanitària pública a milions de nord-americans. Després de rebre la primera ministra britànica, Theresa May, Trump menyspreava Europa com a soci i aliat, admetent implícitament que ja li va bé la descomposició de la Unió. Una nota interna de Trump, d'altra banda, establia ara fa uns dies que les treballadores de la Casa Blanca havien de vestir d'una manera com a dones, deia la nota, insinuant que havia de ser amb faldilla o amb pantalons ajustats. Ha signat també Trump un ordre per reprendre els treballs de dos polèmics oleoductes que havia frenat Barack Obama. Això ha provocat també el rebuig de grups ecologistes i els Sioux de Dakota del Nord. Aquests són alguns exemples de la reacció negativa que ha provocat Donald Trump. Però volem analitzar-ho des de la nostra habitual neutralitat, des de la nostra pluralitat i també amb tots els matisos que calgui, perquè, per exemple, també ha fet alguna política de defensa de la vida que ha estat ben valorada per molts sectors contra l'avortament arreu del món. De Donald Trump, 20 dies després, parlem avui en el nostre programa. I hem fet, com cada dia, la pregunta a radioestel.cat. Marta, què hem preguntat avui?
Hola, bona tarda. Avui us preguntem com valores Donald Trump 20 dies després d'arribar a la Casa Blanca poder optar entre tres opcions, negativament, amb diferència o positivament. Fins ara, l'opció més votada és amb un 60% negativament. Podeu optar per una opció o podeu fer-nos els vostres comentaris personals i directes, tot plegat a través de radioestel.cat fins les 8 del vespre.
Gràcies, Marta. Tres opcions per valorar Donald Trump avui, 20 dies després de la seva arribada a la presidència dels Estats Units. Negativament, amb indiferència o positivament? Positivament s'han decantat un 23% dels oients que estan votant i un 17% amb indiferència. Ens acompanyen avui Teresa Carreras, membre de la Junta de l'Associació de Periodistes Europeus a Catalunya. Bona tarda, benvinguda.
Hola, bona tarda.
També tenim amb nosaltres Alexander Golovin, membre del grup Catalans Lliures i també expert en la política dels Estats Units. Bona tarda, benvingut.
Hola, bona tarda, Ignasi.
I saludem finalment Toni Florido, president de l'Associació Catalana d'Amics d'Israel. Bona tarda, senyor Florido.
Bona tarda.
Bé, no hem arribat als 20 motius que han portat molta gent a la indignació, però vostès creuen que el que hem enumerat ara en tots els casos o en alguns justifica la indignació d'una part important del món?
La indignació no ho sé, però sí la sorpresa, perquè penso que des de finals de la Segona Guerra Mundial és la primera vegada que és tan clara la sensació de que un sistema polític és agredit des de dins i des de fora. Per tant, això ha portat a que la gent doncs, realment estigui sorpresa i que existeixi aquesta alarma generalitzada. Personalment, com el professor Peter Singer de la Universitat de Princeton, ell va dir, jo li donaré els 100 dies. Aquest professor va dir, i ho va dir-ho davant de tots els mitjans americans, al cap d'una setmana ja va considerar que el desastre era tan gran que va baixar a manifestar-se. Jo encara penso que li hem de donar el benefici del dubte, però realment ens demostra el president americà que no comença bé. I per mi, com dic que no comença bé, no vull dir que no s'hagi de canviar res, perquè jo precisament tampoc no estic d'acord amb els polítics estan per canviar coses, i no per no canviar res. Però realment ara ja ho anirem analitzant, ja ho anirem desgranant, però no comencem bé.
no comencem bé, diu Teresa Carreras, Alexander Golovin, per exemple, i després Tony Florido.
Bé, Donald Trump és, ja ho sabem, és una figura que no deixa indiferent a ningú, no? Però, i sí que és veritat que aquestes 20 raons, com tu has dit al principi, Ignasi, han provocat indignació o...
Crítica, com a mínim, o rebuig.
Sí, hi ha hagut diverses manifestacions, però una cosa que no es pot criticar Donald Trump és que no estigui fent el que va dir que faria. És a dir, ell es va presentar unes eleccions amb unes propostes, amb un programa que amb els 20 dies que porta, doncs, està complint a la perfecció. Llavors, ja sabem que la crítica sempre se sent més que no pas les opinions positives. Però recordem que Donald Trump ha guanyat unes eleccions amb milions i milions de vots al darrere i aquesta gent el va votar perquè fes tot el que estava fent. Llavors, ja, si vols, després entrem a decidir quines coses ha fet millor, quines pitjor i...
Bé, ara ho comentarem. Per exemple, el mur de Mèxic, sí, és veritat que una part ja està construïda i la va començar a construir Bill Clinton,
i
quan era president dels Estats Units.
Jo l'he vist.
Serà perfecte, sí. Gràcies, sí, sí. Però, clar, després de... Clar, potser podríem entrar en la reflexió. Tots els que han votat Donald Trump estaran d'acord amb el mur? Clar, aquesta és la pregunta. I objectivament, per a molts, és injust. És a dir, objectivament no és desitjable. L'altre dia parlàvem amb el senyor Florido, precisament, del d'Israel, no? Que fins i tot els israelians voldrien que desaparegués algun dia, no?, aquest mur. Potser amb el de Mèxic passa el mateix.
Evidentment, el que passa que bé, són mesures diferents. En un intenten protegir els ciutadans d'Israel d'atacs terroristes i aquest altre, el de Mèxic, és una qüestió més de frontera normal i convencional. Mèxic no ha atacat els Estats Units, per tant, no hi ha cap motiu de seguretat en aquest sentit, a no ser que considerem el narcotràfic també una qüestió de seguretat, i és així, i així és, i per això ja hi ha un mur. És a dir, sembla que no n'hi hagi de frontera entre Mèxic i els Estats Units, i sí que hi és. De fet, el mur, que crec que ha donat la victòria en el Donald Trump, però no en els estats del sud, sinó en el nord industrial. Wisconsin, per exemple, va guanyar Trump, quan és un d'aquells estats que es diuen inevitablement demòcrates, perquè la percepció que hi va haver en l'electorat, per un sí que era una qüestió relacionada amb la immigració, però per altres estava més relacionada amb el proteccionisme econòmic. I ell, quan parlava de mur, el que deia era que cap fàbrica se n'aniria a Mèxic. I això, que és populisme, que a més és econòmicament absurd, perquè, de fet, aquestes fàbriques que són a Mèxic fabriquen vehicles que després ven a Estats Units, resulta que la meitat dels seus components són importats dels Estats Units. Per tant, si acabes fent un mur i impedint que aquests vehicles es venguin als Estats Units, estàs perjudicant també una part de la teva pròpia economia. A més, que el sobrecost li fas pagar als teus propis conciutadans. O sigui, que no té massa sentit. Uh-huh. Però bé, la qüestió és que el Donald Trump, el problema que té és un problema d'imatge, més aviat. Sí que ha dit algunes coses políticament dures, sobretot des d'un punt de vista europeu, però aquesta relació que has fet de 20 punts, si no les hagués fet o impulsat el Donald Trump i ho hagués impulsat un altre president republicà o algunes d'elles, alguna demòcrata, no cridarien tant l'atenció. Mm-hmm. Són legítimes. El que passa que avui la manera de relacionar-se el president Trump amb la premsa i amb l'electorat o amb els ciutadans és la novetat política d'aquests temps. Abans vèiem un Barack Obama projectant una presidència d'una manera determinada i el Trump és un altre estil. És un estil del Twitter, d'enfadar-se amb un periodista, de fer una sèrie de coses, de no callar-se, de... Fins i tot abans hi havia la percepció de que moltes de les coses que es discutien dins del govern no arribaven. Hi havia un cert secretisme. Això sembla que està... En fi, està canviant. La gent té la sensació de que tot el que s'està discutint acaba sabent-se perquè el Trump, per incontinència verbal o perquè és la seva estratègia política de proximitat, està fent-ho de forma molt diferent. Per tant, jo crec que això és el que realment canvia amb el Donald Trump i no tant les seves polítiques, aquestes que has enumerat, que moltes de les mateixes les podia haver impulsat qualsevol altre president.
Mm-hmm. Jo hi volia afegir també a que el Trump inaugura una etapa de no diàleg. de no diàleg amb la ciutadania. I això em sembla que és important perquè, no sé, amb el tema aquest que ens has, que has dit aquí, no? Doncs de, el tema doncs de l'avortament. Ell ordena i mana, i les coses s'han de dialogar. I, per tant, a mi em sembla que inauguro una etapa de no diàleg, i això a mi sí que em fa por. Vull dir, potser el diàleg que feia la senyora Clinton no és bo, però a mi em sembla que això no està bé. I també afegiria, perquè això sí que no m'ho puc callar, amb aquesta, la nota número 19 que ens ha llegit l'Ignasi, doncs això, que les dones han, que han de vestir com a dones les treballadores de la Casa Blanca, doncs realment ens ha demostrat aquest masclisme tan important que em sembla que són coses que sí que arreu del món cal que li toquem el crostó, sí. Deu tindrà altres coses bones, no ho sé, però sí, aquestes no.
Una de les coses que semblen més criticables, objectivament, potser són les sortides de to, o les coses inapropiades, encara que políticament no siguin molt rellevants, però que sí que revelen, com deia Teresa Carreras, una manera de pensar que li ha costat rebuig social amb el tema de les dones, ja en campanya, no? Va passar amb aquelles frases que es van filtrar. Sí, sí. Mm-hmm. Segurament això va ser una cosa interessada per alguns sectors que el volien desacreditar, mm-hmm. però bé, se'n va sortir, no? Mm-hmm. No sé si Alexander Golovin, que segueix molt la política nord-americana, els mateixos republicans li van arribar a demanar a finals d'octubre que plegués com a candidat.
Sí, però qui li va demanar? Vull dir, li va demanar l'establishment, que és contra qui ell es presentava. Llavors, això són accions, o són fets, circumstàncies que ell l'ajuden. És a dir, el seu públic és públic que no és que sigui republicà o demòcrata, és algú que aposta pel proteccionisme i algú que està en contra de l'establishment. I no l'establishment demòcrata, també l'establishment republicà. I quan veuen a John McCain que critica Donald Trump, doncs els agrada Donald Trump perquè John McCain és establishment. I quan els líders que porten anys i anys al Senat dels demòcrates critiquen a Donald Trump, al públic del Donald Trump li encanta, perquè el Donald Trump es baralla amb l'establishment. I a mi també m'agradaria afegir el que deia la Teresa sobre els decrets de llei que fa.
Així no es pot governar.
No, però no hem d'oblidar que el Barack Obama també ha governat així molts anys. I que potser aquests decrets de llei del Donald Trump són reaccions a aquests altres decrets del Barack Obama. És a dir, el Barack Obama ha volgut impulsar unes reformes molt profundes.
La sanitària ha tingut moltes dificultats per fer-la i s'ha cenyit el que deien les càmeres quan no ha tingut majoria.
Sí, però quan no ha tingut aquesta majoria ha apostat pels decrets llei. Llavors el Donald Trump, bé, jo tampoc estic a favor dels decrets llei, no? Perquè vull dir, també traspassa una mica els jocs i les regles de la democràcia, però quan el Donald Trump ha aprovat mesures tan impopulars o que provocaven divisió a la societat americana a través de decrets i lleis, doncs crec que el Donald Trump també és una reacció als anys de govern del Barack Obama. Perquè recordem que si Barack Obama ho hagués fet tan bé com aquí sembla que ho ha fet,
no,
els demòcrates haurien guanyat de carrer.
No cal que diguem si ho ha fet bé o no. La gent ha triat una altra cosa, ja està.
A més, des de la resta del món no triem mai el president dels Estats Units.
A mi això és molt important. Jo, perdoneu, només volia dir una cosa. Si vaig dir una primera vegada que em vas convidar, Ignasi, doncs que li havíem de donar el benefici del dubte i aquests 100 dies que es donen sempre.
Ara en portem 20, ja és una cinquena part.
És precisament perquè jo crec que el sistema americà és un engranatge democràtic que està molt trabat. I ara el que hem de veure amb aquests 100 dies, amb el període que sigui, és veure com això que el senyor Trump pretén alterar, si ho pot fer. M'entens? Si les institucions del país li deixen fer. Per ara ja li han parat una mica els peus amb el decret aquest de no deixar entrar ciutadans de països, que resulta que cap dels dos havia provocat terrorisme en terra americana. Que el cap dels dos, ni Aràbia Saudita, ni Egipte, ni no sé quin altre país, no tenia terroristes de l'11S en sol americà. Per tant, i també els ha prohibit 7 països. A mi em sembla, i ja hi ha hagut una jutge, un jutge que li ha parat els peus. A mi això em dona unes certes garanties, perquè penso que realment ell és un senyor que és un showman. Per mi és un showman que es pensa que podrà governar el país com governa casa seva. I això és el que a mi m'agradaria que no pogués fer. Per què? Si hi ha un sistema polític trebat amb unes cambres, etc, etc, s'han de mirar quines majories tens i respectar aquestes institucions.
Mm-hmm. El Trump, si una cosa té, o així ho han valorat els electors americans, és que no l'han vist un cínic. I quan s'han descobert les seves, diguem, actituds masclistes, han estat capaços de no tenir-li en compte, perquè quan ha dit que això no estava bé, se l'han cregut.
Jo no estaria tan d'acord, eh? Crec que molta gent el veu com un cínic.
Sí, és possible, però...
Jo tinc amics allà,
aquest
amb els quals he parlat.
Sí, jo també. I la veritat és que se'l creu en ell molt més que la Hillary Clinton, per posar un exemple.
Jo no crec que calgui comparar.
No, però al final s'enfrontaven la Hillary...
Cal valorar la persona que ara tenim al davant. L'altre ja és passat.
Per descomptat. I ell, per molt que tingui uns defectes i siguin evidents, que fins a la seva presidència tots pensàvem que algú amb un escàndol d'aquest tipus moral seria impossible que pogués arribar a la presidència, a ell no l'ha afectat, i això també té motius. La qüestió és que la manera de governar, ara mateix, això és una qüestió més aviat quasi d'imatge, perquè no podrà... O sigui, el sistema americà és molt garantista.
Això anava a dir que no tots els decrets i totes aquestes ordres que fa les podrà tirar endavant així.
No podrà.
Caldrà el control del Congrés.
No podrà. El que passa que a nosaltres, a nivell internacional, també ens fixem en unes coses que en altres ocasions no ho fem, no? Ara aquest veto sobre 7 països concrets ens escandalitza, però, en canvi, no ens ha preocupat mai que 16 països àrabs hagin vetat els israelians i no puguin anar al seu país, quan els israelians no han atacat cap d'aquests 16 països.
Potser, senyor Florido, no és que no ens escandalitzi, sinó que potser no ens arriba prou la informació, llavors no tenim temps de reaccionar.
Sí,
no?
Hi ha una sobredimensió d'algunes actituds. També el Trump es presta a això mateix, perquè és molt expansiu i realment és una manera de fer molt evident i molt forta, i això, combinat amb algunes decisions que realment són controvertides i algunes actituds realment denunciables, fa que estem molt pendents. És una novetat, és un contrast molt, molt evident amb el Barack Obama, però el fet és que el Barack Obama, el seu llegat, gairebé podríem dir que ha estat el Donald Trump.
Per tant, creu vostè i creuen vostès que es normalitzarà d'alguna manera la presidència de Donald Trump? Perquè alguns analistes apunten, fins i tot s'ha arribat a parlar de l'impeachment de la destitució, que és un mecanisme que existeix als Estats Units, de la possibilitat que no acabi aquest mandat de 4 anys. No sé si és una tàctica de desgast anticipada.
Jo tinc la sensació que l'acabarà.
Que l'acabarà als 4 anys.
Sí.
Per tant, hi haurà una certa
malgrat
normalitat.
Malgrat que té a l'interior, tu mateix també, i tu també ja ho sabem, hi ha gent que no l'accepta.
És clar, però això tots els presidents, no?
Però
tenen la seva oposició.
Això sí que no em preocupa. No, jo, en relació al tema europeu, canviem una mica de tema.
Sí.
A mi m'agradaria molt...
És un altre dels punts, que gairebé s'ha rigut d'Europa, si em permeten l'expressió.
A mi m'agradaria molt que, almenys amb la davallada, amb el moment que està passant la Unió Europea, m'agradaria molt que realment la seva, tal com ell s'hi ha enfrontat a la Unió Europea, realment fes que la gent... I això ja hi és, ja existeix. En aquestes últimes setmanes, des d'Europa, s'està creient més en aquest projecte europeu, que, com hi he dit moltes vegades, està passant per un moment fatal. Però m'agradaria molt que, ja que ell, des de la Segona Guerra Mundial, és la primera vegada que un mandatari americà no accepta el projecte europeu i que el vol dividir, doncs que tinguéssim la reacció contrària. Mm-hmm. Penso que faria un favor a Europa.
Alexander Golovin.
Jo no sé si Donald Trump aguantarà els 4 anys, en durarà 2, repetirà mandat, serà escollit, no ho sé. Però als Estats Units hi ha una cosa clara, i és si un president porta bé l'economia, té molts números de que segueix el poder. Si l'economia va malament, és un altre tema.
Si l'economia marca molt, no?, la popularitat.
Jo crec que el mandat del Donald Trump recaurà en com es comporti l'economia. Si les seves mesures proteccionistes doncs funcionen bé a curt termini, perquè a llarg termini encara no funcionen malament, però a curt termini donen certs resultats, potser aguanta els 4 anys i repeteix. Si no, els americans són bastant amants de l'economia i...
Sí, això deu ser una mica tot arreu, no? Com veus que la butxaca no et funciona...
Es vota molt amb la cartera, sí, ens deia una vegada l'Arcadi Oliveres aquí.
Exacte. Sí, sí, sí.
Però, en tot cas, bé, estem molt acostumats a veure que els presidents, després d'un primer mandat, es tornen a presentar, però no és obligatori. Vaja, no passa sempre. Podria ser que es retirés, no? O que...
Bueno, seria una anomalia que realment no es volgués presentar en un segon mandat.
És habitual que sí que es presenti. De vegades el perden, com li va passar a George Bush pare o a Jimmy Carter.
Tampoc, no és, vegades... tampoc és normal perdre'l, però...
Això mateix, que normalment el guanyen. Sí.
El Donald Trump, per mi, és un pragmàtic. Jo crec que, per molt que ara, diguem, gesticuli d'una manera que sembla més aviat ideològica, i considero, jo encara penso que és un pragmàtic i que serà capaç de prendre decisions en funció del que interessa en cada moment, en diferents aspectes, no? Per exemple, ell ara, per ser, tot i que és una persona que sembla, no?, que projecta, que no li agrada que li portin la contrària, ha pres algunes decisions interessants en el seu govern. Per exemple, el secretari de Defensa, el que diríem el ministre de Defensa, és un general, el general Mattis, que és una persona que si li ha de dir que no, li dirà que no. Per tant, podem observar aquí un detall interessant, i és que el Donald Trump és capaç de posar persones al seu entorn que li puguin dir també que no. És a dir, aquí jo veig una profunditat interessant, que no és només la caricatura, que no ens distregui, i que hi pot haver un recorregut que a mi em fa pensar que sí que té pretensió de durar els 4 anys i més.
Sí, sí. Els veig molt matisadors de tot el que és aquesta àurea negativa que hi ha sobre Donald Trump. Clar, està bé, està bé, diguin amb llibertat.
No, a mi, una cosa que no he dit abans en tema en relació al mur, realment a mi el que m'agradaria, jo ja he llegit bàsicament en El Público aquest diari, que és un dels meus...
Diari digital.
Sí, sí, m'agrada bastant. Doncs ja he llegit algunes de les articles dient o referint-se a veure si durant aquests anys, durant el seu mandat, arregla aquests 12 milions d'espanyols, perquè el mur d'Amèrica Llatina, des del meu punt de vista, és un mur contra els Amèrica Llatinoamericans perquè no entren a Europa. No tant els mexicans perquè són els que té primer, però en el fons el que no vol són gent d'Amèrica Llatina que vagi cap a Europa.
De Centroamèrica, per exemple.
De Centroamèrica o d'Amèrica del Sud. I en té 12 milions d'il·legals. Per tant, això és una cosa que s'ha d'arreglar. Evidentment, el senyor Obama no ho va fer molt malament, entens? A veure si ell ho fa, i no ens hem de creure que és un simple mur perquè no passin els mexicans.
Deixi'm matisar que la il·legalitat és sempre sobre la situació, no pas sobre les persones són persones. Clar, no?
Potser el Donald Trump hauria d'aprendre de Barack Obama, perquè Barack Obama és dels presidents recentment que ha expulsat més immigrants i no ha fet tant
d'escoll. Sí, sí.
Llavors potser li podríem recomanar que aprengui Obama.
Sí, aquestes coses donen la sensació que no es diuen prou. Ja ha llançat míssils, no? Vostè ho ha dit alguna vegada, Barack Obama, però ha tingut més popularitat a la resta.
Barack Obama ha estat un president anti-immigració i no s'ha recordat així. Barack Obama ha estat el Premi Nobel de la Pau que més míssils ha disparat al llarg de tota la història.
No li tenien que haver donat, això ja ho hem dit aquí també.
I no s'ha recordat com un bel·licista, al contrari. Uh-huh. Llavors, això és un tema interessant estudiar, com la relació amb la premsa que tindran i com percebem aquí Donald Trump i com percebeix la premsa i les relacions que diu Donald Trump.
Avui compartim el mirador de l'actualitat amb Toni Florido, president de l'Associació Catalana d'Amics d'Israel, amb Alexander Golovin, membre del grup Catalans Lliures, i amb Teresa Carreras, de la Junta de l'Associació de Periodistes Europeus a Catalunya. Marta, tenim una opinió sobre Donald Trump i alguna més que també reproduirem.
Ens ha arribat un comentari d'en Maxim García, ens diu: Donald Trump està sent coherent, però la política no és més governar per als que hi ha... els que hi han votat un president, sinó per a tothom. I en el cas d'aquest president nord-americà, encara és més necessària aquesta moderació. És important que Trump canviï les seves formes i algun aspecte del seu fons.
Això ens diu aquest oient, i alguns altres oients més escuetament. Per exemple, ens diu Manuel Martín, que valora molt negativament aquests 20 dies de Donald Trump. I també ens diu Joan que Trump farà de tot, però sobretot farà el ridícul, diu aquest. Això del ridícul potser ho diu per les formes. Creuen vostès que són formes que poden aguantar 4 anys, bueno, o les canviarà una mica?
La percepció sobre els polítics que tenim a Europa és diferent de la que tenen els americans. Per tant, aquí ja seria una qüestió de com entenem que ha de ser el comportament d'un polític, no? El ridícul, al final, no deixa de ser una percepció subjectiva, no? I bé, jo, mentre no faci por o no ens haguem de preocupar, el ridícul tampoc em sembla una cosa tan greu.
Jo, ridícul no és que sigui una paraula que m'agradi utilitzar, però sí que jo penso que qui ha fet el ridícul és el nostre president d'aquest país, de l'estat espanyol, amb aquesta conversa...
Mariano Rajoy.
Sí, amb aquesta conversa que va tenir de 15 minuts...
Devia tenir el traductor.
Sí, 15 minuts, que amb el traductor deurien ser 6 minuts. Per tant, que això ja és... I, a més, tu oferir-te com a garant i com a pont per parlar amb Orient Mitjà, amb no sé qui, no sé quantes. Vull dir,
això sí que... Hi ha una anècdota sobre això, i és que aquests 15 minuts de conversa, que vol dir que devien ser 6,
sí.
a la premsa americana, algú va llegir que deia que, curiosament, d'això, doncs, l'equip de premsa del president Trump n'ha fet un parell o tres de frases i l'equip de Moncloa n'ha fet 15 pàgines.
Sí, 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 clar. No, això està bé, perquè, a més, el que li va dir Trump va dir, tu, augmentar el pressupost de defensa, que és una cosa que ja està prevista a la OTAN, que fins a l'any 2024 s'han d'augmentar fins al 2%. Sí. Això està previst.
I ningú ha fet cas i que ara igual
cas,
sí,
recorda,
perquè
simplement.
El Trump ha dit que qui no ho facis es queda fora de l'aliança, i em sembla una cosa absolutament normal que es digui.
Sí, sí.
Bé, sobre Donald Trump hi ha alguns aspectes que hi ha gent que valora positivament. Això que ha fet sobre l'avortament i el suport que va donar una marxa per la vida amb centenars de milers de persones a Washington, si no recordo malament, va ser, oi? Ara fa uns dies. Això de l'avortament exactament va ser congelar fons a entitats que promouen l'avortament.
Sí, que entitats que promouen l'avortament i diners que actuen fora del país. Sí, sí. I bé, Donald Trump té un vicepresident que és conegut per les seves posicions pro-vida.
Mike Pence. Uh-huh.
Sí. I aquesta és una administració totalment pro-vida, a diferència d'altra de Barack Obama, que ha estat una administració molt dura amb aquestes posicions, massa i tot, tot i tenir discrepàncies. I no només el tema d'avortament, també el tema d'educació. La secretària d'Educació a mi personalment m'encanta. És a dir, és una dona, Devos, que aposta per la llibertat de l'acció dels pares de l'educació, per el que es diu els school charters, que són escoles que reben diners de l'Estat o són privades, poden decidir quin temari ensenyen, de quina manera ho ensenyen.
Com les concertades aquí una mica, que tenen ideari propi.
Encara més llibertat.
Encara més llibertat. Tant,
fantàstic.
Doncs
jo no, una visió positiva. La veritat és que no desconec la responsable
de l'ensenyament. Però vaja, està bé que ens ho hagi explicat.
Està molt bé que ens ho hagi explicat, perquè tot això que sabem, ens anem a dormir sabent una cosa més. I davant del tema de l'avortament, jo crec que s'ha de deixar llibertat i que quan aquestes coses són decidides per decret no funcionaran mai, ni aquí ni allà.
Bé, veurem com evoluciona aquest mandat de... És curiós que Alexander Golovin no ha descartat que duri els 4 anys el mandat de Trump, però bé...
Jo ja amb Donald Trump jo ja no faig prediccions, perquè...
Però vaja, Teresa Carreras, que potser sembla més contrària a Trump, ha dit que acabarà, que es normalitzarà. Dóna la sensació que li interessen les relacions internacionals menys.
I tant, li interessen menys i és molt aïllacionista aquest senyor.
Aquest proteccionisme també es veu en la política...
Però molt bones relacions amb Putin.
Amb Putin, clar, amb Rússia.
Bones relacions amb Putin, ell el que vol és obrir la Torre Trump a Moscú, això ja ho hem dit mil vegades, a la que tingui això...
Però això no és de president, això és interessos dels seus negocis.
Bueno, però és un senyor que porta el país... Per què ha de decidir de trencar relacions amb un supermercat que no ven la roba de la seva filla?
Bé.
La col·lecció de seva
només filla. És això, segur? Clar,
no, que això és una tonteria, això és un puntet.
Ja
jo crec que la seva prioritat passarà per un aspecte que no es diu massa i que és l'Àsia. D'això,
sí,
sobretot, no...
Sí, totalment d'acord amb això.
No se'n parla molt i
la
crec,
Xina,
que és, crec que és la seva prioritat serà aquesta.
Anirà a ofegar, a trencar la Unió Europea i a ofegar a la Xina, segurament.
Mm-hmm. Aquí també, doncs, aquesta reconciliació, aquests ponts de Barack Obama amb el Japó han ajudat una mica, no? El que deia vostè, Alexander Golovin, sobre la... sobre alguna cosa positiva o alguna cosa de Barack Obama que aprofiti el nou president.
Sí. Però el Japó tampoc no està vivint el seu millor moment. Vull dir que no sé si el podrà ajudar.
I amb el Vietnam, que hi havia una reconciliació també pendent, certament. Ho deixem aquí perquè el temps és implacable, però avui hem explorat una mica la presidència de Donald Trump 20 dies després. Això, una cinquena part dels 100 dies, però no ho farem cada 20 dies, això, eh? Ho anirem fent. Gràcies, Alexandre Golovin, Teresa Carreras i Toni Florido. Fins una propera ocasió, bona nit. Adéu-siau.
Gràcies a vosaltres.
Marta, com ha quedat l'enquesta d'avui, finalment?
Avui us preguntàvem com valores Donald Trump 20 dies després d'arribar a la Casa Blanca i el resultat final de l'enquesta ha estat amb un 59% negativament, amb un 23% positivament i amb un 18% amb indiferència.
I què preguntarem demà?
Demà us preguntem, col·laboraràs amb la campanya de Mans Unides i podreu optar entre sí, faré un donatiu en la col·lecta, sí, participaré en algun sopar de la FAM o altres activitats o no, la meva situació no m'ho permet.
Pregunta que ja trobareu des d'ara a radioestel.cat i el tema, la FAM al món en general, el tractarem demà en el Mirador de l'Actualitat.